95.2 Radio.
La Ràdio Municipal de Terrassa. Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Benvinguts, bon dia, són 9:15 del matí d'aquest divendres 8 de juny de 2018. Us parla Francesc Novell. Fins a les 9 amb el relat de l'actualitat. Tenim ara mateix una temperatura a Terrassa de 17 graus. Els agents econòmics i socials i els ajuntaments del Vallès es marquen el 2022 per transformar la indústria. Són 38 entitats i 23 administracions locals que dijous han marcat una estratègia a seguir i diverses actuacions. Així s'ha acordat el plenari celebrat al Consell Comarcal. Un plenari que ha seguit el nostre company Quico Simó.
El pacte per la reindustrialització del Vallès Occidental rep un nou impuls. Aquest gran acord es va constituir en l'anterior mandat per fer de la comarca el centre i referent industrial de Catalunya a través de la concertació i la cooperació público-privada. Les 38 entitats que el subscriuen han signat una a una aquest dijous en una reunió del plenari el document que defineix l'estratègia conjunta per la transformació de la indústria a la comarca en l'horitzó 2022. Aquí s'ha visualitzat la recent incorporació al pacte de la SACOT, fins ara absent, i també dels centres tecnològics Eurecat i l'EITAT. La resta dels signants són els sindicats, comissions obreres i UGT impulsors del pacte, ajuntaments, el Consell Comarcal, cambres i patronals i universitats.
Avui podem afirmar que hem passat d'una declaració institucional a un pacte territorial. Tenim les arrels ben fortes per fer créixer el Vallès més enllà dels canvis i les conjuntures polítiques del moment o dels responsables institucionals. En aquest camí, lent però també constant, hem anat sumant complicitats i compromisos de les entitats. I sobretot també hem configurat una mirada compartida del territori i d'entendre tant la cooperació com també la concertació.
El plenari ha aprovat dos documents més. D'una banda, el Pla d'Acció 2018-2019, que concreta actuacions en matèria de fiscalitat, ocupació, innovació, formació, dinamització dels espais productius, model territorial de comerç i economia circular. De l'altra, l'establiment d'un marc de col·laboració amb el Pacte Nacional per la Indústria per establir-hi sinergies. Aquest ha estat l'últim acte de Mercè Conesa com a alcaldessa de Sant Cugat. Manté, però, l'acte de regidora fins l'1 de juliol, quan passi a presidir el Port de Barcelona. Conesa deixarà la presidència de la Diputació a finals de mes.
10 anys, una dècada de vida, aquest és el temps de funcionament del CatLab, el laboratori d'anàlisis clíniques CatLab, situat al Parc Logístic de Salut a Viladecavalls. El centre dona feina a 140 professionals i presta servei a una població que supera el 1 milió d'habitants.
El laboratori d'anàlisis clíniques CatLab celebra els seus 10 anys de funcionament i ho fa consolidant el model territorial integrat d'anàlisis clíniques. A diferència d'altres equipaments similars, també abasta l'atenció primària i plurihospitalària.
El més important del laboratori és la qualitat del laboratori, perquè dels resultats que nosaltres donem se'n deriven decisions clíniques i que hem intentat i ho hem aconseguit tenir el màxim nivell de qualitat amb estàndards europeus i amb estàndards internacionals.
Va iniciar la seva activitat el 2008, fruit de la integració dels laboratoris del Consorci Sanitari de Terrassa i Mutua Terrassa. El 2012 s'hi va afegir l'Hospital de Martorell. El projecte més recent, que es va posar en marxa al setembre, és una unitat de patologia molecular que vol ser referència al Vallès.
Què esperem d'un futur? Pues esperaríem que realment la Generalitat acabés fent un pla territorial de laboratoris en xarxa a nivell de tots els diferents territoris de Catalunya i se'ns considerés com un dels laboratoris importants de Catalunya.
Per commemorar l'aniversari s'ha fet una jornada científica sobre l'aplicació de les eines de la genètica al maneig del pacient, que ha comptat amb professionals de primer ordre. Un àmbit que ha de permetre avançar en la medicina personalitzada i fer tractaments més precisos. Anna Veiga ha centrat la seva xerrada en la recerca de cèl·lules mare i en la possibilitat que, en 2 anys, hi hagi cura per algunes patologies degeneratives.
Estan començant els primers assajos clínics amb cèl·lules mare pluripotents, amb resultats realment molt esperançadors. En quant a la seguretat d'aquests tractaments i també en quant a l'eficiència d'aquests tractaments, ara hem de ser cauts a l'hora de pensar que resoldrem tot tipus de problemes gràcies a les cèl·lules mare.
CatLab, amb un total de 140 professionals, processa més de 8,5 milions de determinacions anuals, gestiona 3.500 peticions diàries i presta servei a una població que supera el 1 milió d'habitants. S'estructura en 4 laboratoris, 3 als hospitals i al central, amb 1.800 metres quadrats, al Parc Logístic de Salut a Viladecavalls.
També us expliquem que Tot per Terrassa és el nom amb què l'exalcalde Jordi Ballart ha registrat un nou partit polític. La formació que presideix el mateix Ballart va ser entrada al registre de partits polítics del govern espanyol el 28 de maig amb les sigles T per T, Tot per Terrassa. En les dades del registre hi trobem un altre nom conegut en la política garenca, Noel Duque, que va ser regidor durant l'alcaldia de Ballart i apareix inscrit com a secretari de la formació. Duque, precisament, va ser un dels 5 regidors socialistes que van renunciar al càrrec immediatament després que Ballart deixés l'alcaldia. Un cop acabi el primera hora d'avui, a les 9 del matí tenim el debat obert, la reemissió del programa de televisió que s'emet cada primer dijous de mes a través de Canal Terrassa i que per la ràdio municipal l'emetem en remissió els divendres a les 9 del matí. Precisament un dels temes abordats amb la participació dels portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Terrassa és precisament aquesta possible incursió a la política de nou i de poder-se presentar a les pròximes eleccions de l'exalcalde Jordi Ballart. Pel que fa a la informació més general, expliquem que la direcció de la presó d'Estremera identifica l'autor del vídeo dels exconsellers. Ho afirma el diari El Món, que diu que es tractaria d'un intern del mòdul on es troben Junqueras, Romeva i Forn. I és que Justícia demanarà explicacions al Ministeri de l'Interior pel vídeo dels presos d'Estremera. El primer Consell de Ministres estudiarà com fer l'acostament amb Torra abans de l'estiu. El govern de Pedro Sánchez vol restituir i normalitzar les relacions amb l'executiu català. També és notícia la presó provisional sense fiança per al detingut pel crim de Vilanova i la Geltrú. El detingut diu que no recorda res perquè anava begut i drogat. Recordin que és el presumpte autor de l'assassinat d'una nena de 13 anys. França prohibeix els telèfons mòbils a les escoles i instituts. Serà a partir del pròxim curs. Diu el govern francès que han notat un descens de l'activitat física dels nois i noies de França i per això en decideixen prohibir la presència de telèfons mòbils a les escoles i també als instituts. I és notícia a Rússia. Putin mantindrà les tropes a Síria per defensar, segons diu, els interessos econòmics russos. Són les 8:38. Això és primera hora. Tenim temps ja per la informació de servei. Primer amb la informació del trànsit, connexió amb el RAC. Héctor Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia. La veritat és que és un divendres força tranquil a les carreteres. No destaquem cap accident. Només hi ha intensitat per entrar a Barcelona. Per entrar des del nord han començat a regular el trànsit a la C-16, als túnels de Vallvidrera, alguna retenció encara només al peatge, i per entrar des del sud, doncs, sobretot al nus del Llobregat, a la A2 per Sant Joan d'Espí i a la B23 per Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa a les rondes, aquí sí que podem trobar alguna aturada, de moment de forma intermitent, a la ronda de dalt entre el nus de la Trinitat, sobretot a l'alçada de la Vall d'Hebron, i a la litoral entre Sant Adrià del Besòs i la Vila Olímpica, en sentit Besòs, carregada també la litoral per Zona Franca i Montjuïc. Això és tot des del RAC. Molt bon dia.
I ara el temps per el trànsit des de la prefectura de la Policia Municipal. Tenim la Maribel Acevedo. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Francesc, i a tothom. Avui divendres acabem la jornada amb una circulació complicada a la zona de les Fonts de Terrassa en direcció a la localitat de Rubí, amb retencions importants de trànsit, sobretot al semàfor ubicat al carrer Mosè Perramon. També intensitat de vehicles al sentit sud de l'Avinguda del Vallès entre el barri d'Ègara fins a l'accés als túnels de la Vidriera. circulació i retencions de vehicles al sentit sud de la Rambleta del Paralegre en direcció a l'entrada de l'accés a l'autopista C58 i també cap al centre de la ciutat. Moltíssima retenció a la variant de la Nacional 150 en direcció a Sabadell i sobretot en direcció a la localitat de Martorell per aglomeració de vehicles de tercera categoria. Circulació intensa a l'avinguda de l'Abat Mercè, tant en sentit centre de la ciutat com en direcció a la Rambla d'Ègara i de Francesc Macià, que s'incrementa també a mesura de l'entrada als col·legis. En relació als trams de via que més poden afectar el trànsit de la nostra ciutat, destaquem el carrer del Vall número 11, de 9 a 12 hores. Carrer d'Holanda, tota la jornada per l'asfaltat del paviment de la calçada. Nicolau Talló, entre els carrers de Blasco de Garay i Doctor Salvà, de 9 a 12 hores. Doctor Ullés número 58, de 9 a 14 hores. I carrer Manyer i Flaquer, número 16, de 9 a 19 hores. Pel que fa al barri de Sant Llorenç, amb motiu de la festa major d'aquest barri, també romandrà tallat el trànsit fins al dia 12 de juny al carrer del Morral del Llop, entre el canal del Pitor i carrer de la Mola. Igualment, amb motiu de la festa major de la zona esportiva, al carrer dels Voluntaris, entre els carrers de Pardo Bazán i Jocs Olímpics, romandrà tallat el trànsit des del proper dia 9 fins al 11 de juny. I per finalitzar, comentar que també restarà tallat el trànsit al carrer Carrasco i Formiguera entre els carrers d'Icària i Sicília amb motiu de la festa major del barri del Rocplan. I de moment això és tot des de la prefectura de la Policia Municipal de Terrassa. Que tingueu una bona jornada i fins dilluns.
Gràcies, Maribel, per la informació. L'estabilitat s'imposa en un dia de cel enteranyinat. Hem de tenir avui un matí assolellat. Temperatures amunt, la calor avança cap amunt amb serenitat, sense estridències. Com que lluirà més el sol, les màximes més altes del país s'enfilaran cap als 30 graus. I el cap de setmana, doncs, s'ha d'aprofitar aquest temps tranquil, sobretot dissabte. Diumenge tindrem molts més núvols i tornaran els ruixats. Per cert, en el que portem de dia és que aquesta nit ha plogut a Terrassa, han caigut 0,20 litres d'aigua per metre quadrat. Ara mateix a Terrassa tenim una temperatura de 17 graus. Repassem què diuen els diaris. Premsa local, diari de Terrassa, la portada. Es pot veure la imatge de la portada. Restes de la muralla. Les obres de reforma que es porten a terme a l'antiga coberta Baró del carrer dels Gavatxons han localitzat la part inferior de la torre de la muralla i confirmat que dins hi havia una casa. També a la portada del diari de Terrassa reneix el pacte per la indústria després d'estar adormida durant diversos anys. Un total de 37 agents socials de la comarca signen un nou pla estratègic. CatLab, 10 anys d'anàlisis clínics i tot per Terrassa, el partit de Jordi Ballart. Hem de parlar també de la premsa generalista, la que s'edita a Madrid i també la que s'edita a Barcelona. Comencem amb la de la capital catalana. El periòdico de Catalunya diu que els reptes dels nous ministres d'un en un, el govern de Sánchez comença per Catalunya. També diu que la Generalitat es prepara per gestionar l'aigua arran del fiasco d'ATL i el G7 insinua l'expulsió dels Estats Units per la guerra comercial. La Vanguardia, el govern espanyol, dona prioritat a Catalunya a la seva agenda. El president crea un comissionat per al desplegament de l'autogovern. Macron i Trudeau critiquen Trump en vigílies del G7. Al diari El Punt Avui, batalla legal pel 155, Marlaska al govern de Ciutadans i, finalment, el diari Ara, institucions penitenciàries, ja investiga les imatges d'Estremera. Premsa de Madrid, La Razón. Sánchez donarà a Torra les 45 exigències de Puigdemont. Gènova pressiona amb una tercera via per forçar una candidatura d'integració. Això al PP. I Iglesias adverteix al PSOE d'un calvari i exigirà negociar el dèficit amb la Unió Europea. El diari El Mundo. Sánchez ultima una trobada amb Torra, tot i que es manté ferm en l'1 d'octubre. El diari El País. El govern espanyol vol mesures d'impacte des d'avui mateix. Marta Pascal, del PDeCAT, el discurs de Sánchez sona bé. Cal veure'n les accions. I, finalment, el diari ABC, canvi de carteres, problemes idèntics. La treva del nou govern es trenca en el Congrés amb les exigències dels aliats de Pedro Sánchez. una efemèride que recordem, tal dia com el d'avui, un 8 de juny, però de l'any 2001, d'això fa exactament avui 17 anys, l'expresident argentí Carlos Menem era sentenciat a presó domiciliària acusat d'encapçalar una associació il·lícita. Passava tal dia com el d'avui de fa 17 anys. I en uns moments abordem els esports. Amb la mirada centrada aquest diumenge a les 8 de la tarda serà l'hora d'inici del partit que juga el Terrassa. És la tornada, segona eliminatòria play-off descens contra el Compostela. Són 9:15.
Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Noi, que brut portes el cotxe, no?
Tens raó. Fa dies que l'he de netejar, però no tinc temps.
I per què no el portes a Fopar?
Fopar?
No els coneixes? Et deixen el cotxe impecable, per dins i per fora.
I on estan?
Al carrer Campiones Olímpiques 36, al costat del camp de futbol del Terrassa Futbol Club. Obren de dilluns a dissabte.
Avui mateix me n'hi vaig.
I també demana que et netegin bé la tapisseria, amb aquestes taques...
Està bé, està bé.
Pots demanar hora també a través de la web fopar.cat. Donem ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual. Compra amb valor social.
A la Funerària Municipal de Terrassa, el nostre objectiu és oferir al ciutadà un servei ple de sentiments. Per això, posem a disposició de tots els terrassencs el telèfon gratuït d'assistència, una línia 900 per atendre on sigui necessari tots els tràmits i gestions en cas de defunció. 900-268-268, telèfon gratuït d'assistència de funerària, a la seva atenció les 24 hores per atendre amb agilitat, eficàcia i tacte. Recordi, 900-268-268. Nosaltres ens ocupem de tot. Funerària, un servei ple de sentiments.
El submarí, un viatge al fons de l'actualitat. De dilluns a divendres, agafem el timó per explorar la ciutat. Dues hores d'immersió que faran sonar tots els radars. D'11 a 1 del migdia, deixa't seduir pel submarí.
És fàcil, és ràpid, és comodíssim. Entra a bonpreuesclat.com, fes la compra i ja la pots recollir. Te la carregarem al cotxe en menys de 5 minuts a l'Esclat de Terrassa, situat a l'avinguda de Josep Tarradellas 2. Ara, compra online i recull amb el cotxe a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Estigues informat del que passa a la teva ciutat. Segueix l'actualitat de proximitat a terrassadigital.cat, el web de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal.
Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Seguim endavant, 8:48. Ens ocupem de l'actualitat esportiva. Com dèiem fa uns moments, aquest diumenge a la tarda, podran seguir també la transmissió en directe aquí a la Ràdio Municipal de Terrassa, es juga al Multiusos de Sant Lázaro, a Santiago de Compostela, el partit de tornada de la segona eliminatòria del play-off per pujar de categoria, Compostela-Terrassa. En cas de victòria, el Terrassa encara hauria de superar una tercera i definitiva eliminatòria, i en cas de perdre aquesta eliminatòria quedaria, doncs, eliminat. Hauria de militar una temporada més a la tercera divisió. Recordin que el partit d'anada, jugat a l'Olímpic diumenge passat, va acabar amb victòria garenca 2-0. A partir d'ara, els esports, amb el Miqui Romagós, al qual saludem ja mateix. Miqui, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Francesc. Cap de setmana decisiu pel Terrassa Futbol Club de cara a la classificació per la tercera ronda d'aquesta promoció d'ascens a segona divisió B. També cap de setmana decisiu pel Sant Lorenzo i pel Camparellada, que necessiten remuntar els resultats adversos del partit d'anada per poder pujar a segona catalana. El Sant Lorenzo té la tornada a casa, s'espera un gran ambient i ha de remuntar el 4-2 del partit d'anada davant el Pubilla Casas. El conjunt del Camparellada ho té més complicat, ja que jugarà la tornada fora després de la derrota 0-1 davant la Unió Atlètica Gramenet. Cap de setmana també de cursa al Poblenou, zona esportiva, on es celebrarà una nova edició d'aquesta prova esportiva. I també, doncs, un cap de setmana important pel Club Natació Terrassa a la primera catalana masculina de bàsquet. El conjunt agarenc necessita guanyar en el tercer partit de la sèrie, que recordem està empatada a una victòria. Doncs comencem amb el Terrassa, comencem amb l'equip de Cristian García, que visita diumenge el Multiusos de San Lázaro, un camp històric del futbol espanyol, un camp que ha vist doncs, primera divisió, segona, segona B i ara tercera. Un camp on tots recordem aquell gol que va marcar Ronaldo amb el Futbol Club Barcelona. I un camp on darrerament doncs, podríem dir que ha viscut una mica la mateixa situació que el Terrassa, no? De veure un Olímpic que anys enrere estava amb una entrada doncs, a l'època de segona divisió, a veure un camp que pràcticament doncs, no hi va públic. Un Compostela que, recordem, superfície de gespa natural, això ha fet que el Terrassa hagi canviat la planificació d'entrenaments d'aquesta setmana. Tant ahir dijous com dimecres va entrenar la ciutat esportiva de Sant Adrià, la ciutat esportiva de l'Espanyol, Dani Jarque, i avui farà el darrer entrenament a l'Estadi Olímpic. Demà serà dia de descans i diumenge doncs avió cap a Santiago de Compostela. Anem a escoltar el tècnic del Terrassa, Cristian García, valorant doncs aquesta setmana, aquests entrenaments, aquest canvi de superfície i també el fet de que tot i tenir un 2-0 a favor no refien del conjunt gallec.
Que tenemos un buen resultado, que hemos hecho un gran partido, que hemos llevado la eliminatoria mucho más cerca para nuestros intereses, pero que no es definitivo, falta un partido más. Igual que nosotros metimos dos goles aquí, ellos son un buen equipo y casi siempre suelen anotar goles en sus partidos y seguro que nos van a exigir mucho, con optimismo, con prudencia y con ilusión de afrontar el nuevo partido que nos queda.
Doncs anem a escoltar els jugadors. En primer lloc, Ayayá Sidibe.
Sí, tenemos ventaja de 2-0 en casa, pero no podemos confiar con ese resultado. Tenemos que ir ahí a ganar como todos los partidos, como llevamos haciendo todo el año, y eso es lo que nos llevará a pasar la eliminatoria. Sí, llevamos todo el año trabajando para intentar no encajar goles, dejar la portería a cero, y final de temporada nos está yendo bien porque la estamos dejando. Los últimos tres partidos no hemos encajado ni un gol, y hay que seguir así, porque en el play-off son importantes dejar la portería a cero.
Les paraules de Yaya Sidibe, jugador del Terrassa. Anem a escoltar a un altre dels jugadors que ha tingut protagonisme, però potser potser una mica menys del que es podia esperar a principis de temporada. Es tracta de l'agarenc, Àlex Fernández.
Bueno, més que tranquil·litzador, doncs ens fa encara l'eliminatòria amb optimisme, però bueno, de baixar la guàrdia i la tensió, doncs res, perquè sabem que un gol ràpid doncs, es ficaria a l'eliminatòria i bueno, hem de sortir doncs, conscienciats que hem de sortir a guanyar i de marcar gol, que pot ser doncs, un punt molt favorable doncs, per encarar l'eliminatòria.
Doncs 8 de la tarda, aquest és l'horari, des de mitja horeta abans, aquí a la Ràdio Municipal de Terrassa, amb tota la prèvia, recordarem el partit d'anada, els enfrontaments entre Compostela i Terrassa, Terrassa i Compostela, en fi, mitja horeta per anar escalfant una mica motors, i per fer bullir l'olla del que serà el partit a partir de les 8 de la tarda. Lògicament, dilluns a l'àrea de joc i també aquí a la primera hora repassarem doncs, les opinions dels protagonistes i els millors moments d'aquest partit. Dèiem que és un cap de setmana molt important pel Terrassa i ho pot ser pel Camparellada i pel San Lorenzo, però els dos equips hauran de remuntar. El Camparellada és qui ho té més complicat a priori, no pel resultat, sinó perquè s'ho haurà de jugar tot fora de casa i remuntar un 0-1 advers, que sempre el fet de no marcar a casa i que el rival marqui fora, doncs sempre és força complicat. El partit es jugarà diumenge a les 12 al Municipal de Santa Coloma. Qui és un pèl més optimista, perquè la tornada és a casa i perquè doncs, va marcar dos gols fora de casa, és el San Lorenzo. El conjunt dirigit per Unai Martínez busca aquest ascens i necessita, com dèiem, doncs, donar la volta a aquest 4-2 al camp del Pubilla Casas. Com dèiem, la tornada és al municipal de Sant Lorenzo, on s'espera un ple a vessar i on s'han portat a terme una sèrie d'iniciatives, com convidar el futbol base i també samarretes perquè el municipal de Sant Lorenzo estigui totalment de vermell. Escoltem el seu president, Joan Ortiz, parlant sobre aquest partit i sobre aquesta cita que té amb la història al conjunt dels gratacels.
Pues lògicament sí, estarà ple, perquè tots els nens del futbol base vindran amb vestits del Sant Llorenç. Llavors farem una... repartirem samarretes a tota la gent. Evidentment no es cobrarà l'entrada, sinó serà entrada lliure. També l'Ajuntament també ens gaudirem de la companyia de la regidora d'Esports. Bueno, i també hi haurà gent amb tambors, gent... Deixi'm molta animació, moltes ganes de fer-ho bé i que el diumenge sigui un dia històric pel club, no? Que sigui la recuperada, no? De cop de la categoria de l'any passat. Jo veig que els nanos, tant l'entrenador com el cos tècnic, com els nanos, els veig superanimats, amb moltes ganes de treure-ho endavant i, sincerament, et transmeteixen les ganes de que ja passarem i pujarem. O sigui, la gent està molt, molt, molt entusiasmada.
Doncs un cap de setmana on també hi haurà activitat esportiva en el món de l'atletisme o el running, com es coneix ara mateix aquestes proves atlètiques. Recordem doncs que a partir d'un quart de 10 del matí començarà la prova, una nova prova del circuit Activa't, la prova de Poblenou Zona Esportiva, aprofitant que és la festa major d'aquest barri, una cursa que, com dèiem, a un quart de 10 començarà la cursa infantil, a tres quarts de 10 la cursa absoluta en un recorregut de 5 quilòmetres. La sortida serà al centre cívic Avalí Estranger de Poblenou. I abans d'acabar, les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa acolliran des d'avui fins diumenge la primera edició del Campionat d'Espanya Màster Masculí d'Hoquei Herba, un total de 12 clubs i 250 jugadors de més de 40 anys participaran en aquesta competició que dona resposta al creixement que està tenint l'esport en aquesta categoria de veterans. Club Egar, Atlètic, Júnior i Real Club de Polo són els clubs catalans inscrits. Els anfitrions tornaran a formar equip amb el nouvingut Menorca Hoquei en un campionat on també hi serà el San Pablo Complutense i el Hockey Express de Madrid, el Hockey Mur de Múrcia, el Hemingway de Saragossa, el Sardinero de Santander, el Jolaseta Basc i el Covadonga d'Astúries. La final està prevista per diumenge a la una de la tarda. Escoltem a Joan Folk, forma part del comitè organitzador d'aquest primer campionat.
I s'ha generat un moviment de hockey màster a tot Espanya on hi ha molta fraternitat, hi ha molta relació interclubs, hi ha molta capacitat organitzativa degut a l'edat dels exjoves que la componem. I després aquest concepte s'havia de solidificar a nivell espanyol. Hi ha diferents tornejos, que són tornejos fets una miqueta doncs, més per passar el rato o més lúdics, però i agafant aquest concepte de diferents tornejos que no estaven institucionalitzats i el concepte de hockey master que tenia molt ressò a nivell de seleccions, aglutinant aquestes dues coses, la Secretaria General de la Federació Espanyola ha agafat aquestes sensibilitats.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva i de l'agenda que ens deixa aquest divendres 8 de juny del 2018. Aquesta tarda a les 7, àrea de joc, per repassar tota la prèvia d'aquest Compostela Terrassa Futbol Club i també la resta d'actualitat. Una forta abraçada, bon dia i bon cap de setmana, que vagi bé, bon dia.
Gràcies, Miqui, pel que fa als esports en l'àmbit més general. Fatídica pròrroga i derrota en polèmica 4-2, estem parlant de futbol sala. El Barça perd el primer partit de la final a la pista de l'Inter Movistar en la pròrroga, en un duel marcat per la polèmica arbitral, ja que els àrbitres no han concedit un gol legal a Ferrau. Eusebio Sacristán és el nom propi del dia i sobretot a Girona, perquè és el nou tècnic, el nou entrenador del Girona, després de la marxa de Pablo Machín. Fins ara Eusebio havia entrenat a la Reial Societat, també a la primera divisió. I un altre nom propi, el d'Èrica Vidal, l'exdefensa del Barça, és el nou secretari tècnic del Futbol Club Barcelona. Ho deixem aquí. Albert Burgos, des del control de so, us ha parlat Francesc Novell. Tenim ara mateix a Terrassa una temperatura de 17 graus. Tornem nosaltres dilluns amb l'actualitat. Desitjar-los que passin molt bon cap de setmana. I ara els deixem amb la remissió del programa Debat Obert de Canal Terrassa, amb la presència dels polítics, dels portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament de Terrassa. Que vagi bé, bon dia!